L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda. Un dia més molt cordial la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que, puntuals i fidels a la nostra cita, cada dia us invitem a compartir des de la sintonia de les municipals a les Terres de l'Ebre. Som a dimecres, segon dia del mes de març de 2016 i, com és habitual i diàriament, obrim este temps d'actualitat avançant el seu sumari de continguts en titulars. Un temps d'informació que avui encetarem parlant de les obres de millora d'infraestructures viàries que la Diputació de Tarragona impulsa al tram final dels accessos al Delta de l'Ebre. És el cas, per exemple, de la carretera que uneix Amposta amb la platja dels Eucaliptus i també la millora del tram entre Amposta i Sant Jaume del Camí de Sirga, en este cas a través d'un conveni entre la Diputació i l'Obra Social de la Caixa. Esquerra Planera no dona suport a l'aprovació de les noves ordenances municipals. Concretament, la de civisme i convivència, Esquerra creuen que es poden crear conflictes amb els veïns. Pel que fa a la recollida de residus, tampoc s'hi sumen perquè creuen que l'esforç que fan els ciutadans per reciclar no es veu compensat a l'hora del pagament del servei. Parlant encara de carreteres, el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Jordi Sierra, es compromet a reunir els veïns de la Nacional 340 amb la ministra de Foment. El moviment ebrenc vol evitar la construcció de més rotondes a la 340. Reclamen també que no es renove la concessió de la AP7. L'ampostina Anabel Marcos ahir va ser nomenada nova directora de l'Escola dels Mossos i Bombers de Catalunya. Demà dijous s'incorpora ja al càrrec. I a ritme de qüestions mediambientals, avui parlarem de la plataforma en defensa de l'Ebre que anuncia recollirà firmes aquest mes de març per reforçar l'actuació d'ofici del síndic de greuges contra el pla hidrològic. També alguns ajuntaments ebrencs se sumaran al recurs que la plataforma presentarà al Tribunal Suprem. I encara en clau mediambiental, avui destacarem també que el grup valencià al Senat de Compromís demana al govern que derogue l'ordre del Ministeri d'Indústria que preveu la càrrega dels costos del projecte als usuaris. Acabarem parlant de les representacions de la Passió de la Cava, unes representacions que novament tornen als escenaris el cap de setmana del 12 i 13 de març. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a explicar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Ho avançàvem en titulars, el recorregut informatiu de la jornada l'encetem avui parlant de les diferents obres de millora a les infraestructures viàries de les nostres terres, infraestructures i millores que en este cas impulsa la Diputació de Tarragona al tram final dels accessos a la zona del Delta de l'Ebre. És el cas de la carretera que uneix Amposta amb la platja dels Eucaliptus i també la millora del tram Amposta-Sant Jaume del Camí de Sirga per part, en este cas, o a través, més ben dit, d'un conveni entre la Diputació i l'Obra Social de la Caixa. De tot plegat, ens en parla des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Avui de millora d'infraestructures viàries perquè la Diputació de Tarragona enllestirà per en aquest estiu tot el condicionament del tram de la carretera TV3405 que va des d'Amposta fins a la platja d'Eucaliptus amb una inversió propera a 3 milions d'euros. L'ens supracomarcal està executant l'obra en dues fases i a més de modificar-se l'amplada de la carretera es reordena el trànsit a la inserció amb la carretera de Sant Jaume d'Enveja i l'accés al nucli dels Montells on s'ha construït una rotonda. La primera fase de l'obra amb 1,5 milió d'euros de pressupost ja ha estat inaugurada aquest dimarts pel president de la Diputació de Tarragona, que també va fer una visita al que serà la segona fase d'aquestes obres d'una carretera que dona accés a la famosa platja dels Eucaliptus al terme municipal d'Amposta. Escoltem el president de la Diputació.
L'acord actual és que Amposta ha de ser una ciutat amb una força turística important, i aquesta és la meva convicció. I des d'aquesta convicció actual, la Diputació, facilitant una infraestructura necessària per a aquesta finalitat, com és aquesta comunicació de la primera fase de la carretera dels Eucaliptus, que amb un cost de gairebé 1,5 milions ja està enllestida, i que encara no hem inaugurat i estem ja executant la segona fase que anirem a veure. Per tant, és una prova ben evident de que el convenciment en què actua el Departament de Carreteres de la Diputació i la pròpia institució, creu en aquest recurs com a facilitador de l'activitat econòmica i molt especialment la turística.
En total, al final de l'obra s'haurà adequat prop de 6 quilòmetres d'aquesta carretera que també desemboca a la urbanització d'Eucaliptus. D'altra banda, la Diputació de Tarragona, amb l'obra social La Caixa, ha impulsat els treballs de recuperació del camí de Sirga entre Amposta i Sant Jaume d'Enveja. 5 persones que pateixen algun trastorn mental sever i estan en risc d'exclusió han estat els encarregats a través de la Fundació Pere Mata de netejar l'arbrat i el camí i també d'estassar el bosc de Ribera. Adam Tomàs parlava d'aquesta iniciativa. Escoltem l'alcalde d'Amposta.
Bueno, nosaltres des de l'Ajuntament d'Amposta, satisfacció absoluta, perquè actuacions com esta, que moltes vegades des de fora, pel volum d'execució, poden semblar modestes, al final acaben tenint un impacte molt gran en l'àmbit local, perquè és evident que al final els grans beneficiats de l'actuació acaben sent els usuaris, en aquest cas Sant Jaume d'Enveja i Amposta, en l'àmbit local, però també una satisfacció pel fet d'aquest tipus d'actuacions que es fan conveniades, en aquest cas, entre Diputació de Tarragona, l'Obra Social La Caixa, i que al final s'acaba executant en una entitat social com és la Fundació Pere Mata, doncs l'impacte que també acaba tenint en l'àmbit social és molt important.
Aquest projecte ha inclòs treballs extraordinaris de neteja que han permès recuperar l'antic camí de Sirga i s'ha obert l'accés al mirador sobre el riu Ebre. En aquest punt, amb aquestes actuacions, es compleix un doble objectiu de reinserció social i també de conservació dels espais patrimonials i de la natura. Avui de millora d'infraestructures viàries perquè la Diputació de Tarragona enllestirà per en aquest estiu tot el condicionament del tram de la carretera TV3405 que va des d'Amposta fins a la platja d'Eucaliptus amb una inversió propera a 3 milions d'euros.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncia sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim amb més temes d'actualitat. Parlem ara del grup municipal d'Esquerra Santa Bàrbara, Esquerra Planera, que no dona suport a l'aprovació de les noves ordenances municipals. La de civisme i convivència creuen que pot crear conflictes als veïns. Pel que fa a la de recollida de residus, tampoc s'hi sumen perquè en aquest cas creuen que l'esforç que fa el ciutadà per reciclar no es veu compensat a l'hora de pagar pel servei. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
A la sessió plenària del passat mes de febrer es van aprovar les noves ordenances municipals de civisme i convivència ciutadana i també la de recollida de residus, uns punts que no van comptar amb el suport dels 3 vots del grup d'Esquerra Planera, ja que els regidors d'aquest grup es van abstenir a la votació. Manel Crespo, com a portaveu d'Esquerra Planera, explicava des de la emissora municipal que, tot i trobar encertada la referida a civisme i convivència ciutadana, no la van aprovar perquè hi ha algun punt que els genera dubtes i posava com exemple el que fa referència a la retirada d'estris o maquinària agrícola que no podran estar estacionats més de 30 dies a la via pública. Crespo deia que els hi sembla correcta la mesura, però que no tenen clar com es podrà fer complir, tenint en compte que Santa Bàrbara és un poble eminentment agrícola i l'ordenança pot crear alguns conflictes d'acatament.
A veure, ho trobem bé perquè és un perill, perquè els crios poden fer-se mal, la gent poden ocasionar algun mal, però clar, aquí la gent és un poble agrícola, la gent té acostumat a ficar tot al carrer, al costat de casa, i clar, creiem que això pot crear un petit conflicte a l'hora de fer-lo complir. Simplement per això, a veure com ho podem fer complir sense que n'hi hagi cap malestar.
A l'ordenança de recollida de residus també es van abstenir, segons Crespo, perquè no troben just que l'esforç que fa el ciutadà reciclant no es vegi compensat amb una reducció del cost del servei que acaba repercutint en el rebut o taxa que paguem per la recollida d'escombraries.
Després ens van abstenir també l'ordenança de residus, perquè veiem que sí, que la gent està lluitant per fer un bon reciclatge, cadascú intenta derivar tots els residus al seu puesto, que a vegades ens posen traves, perquè clar, com que n'hi ha gent que ho fa malament, doncs ara, per exemple, els contenidors del plàstic han deixat una boca molt petita, que n'hi ha vegades que n'hi ha bidonets que no entren, tenim un far per entrar-los, però s'hi fa per això, per evitar que la gent pugui tirar coses que no han d'estar. Clar, també veiem que la gent s'està fent aquesta feina i l'empresa que s'encarrega de la recollida no trasllada aquest benefici als rebuts que paguem. Ens agradaria que l'empresa fes alguna cosa que es veigués reflexat aquest esforç que fa el ciutadà per després que es vegui reflexat en el rebut.
Crespo va destacar que en aquest punt van coincidir també amb el regidor del Partit Popular, Xavier Boqué, i també que l'equip de govern, davant d'aquestes reflexions, els van respondre que s'han queixat a l'empresa en diverses ocasions, però que aquesta sempre els dona llargues. L'alcalde ens va dir que tornarà a exposar aquesta queixa en la propera reunió que tinguen, concloïa el regidor d'Esquerra Planera.
Gràcies, Josep. Tornem al tema de les carreteres. Parlem ara del subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Jordi Sierra, que s'ha compromès a intercedir perquè la ministra de Foment, Ana Pastor, rebi el moviment veïnal que reclama la gratuïtat de l'autopista AP7 al seu pas per les nostres terres. Una trobada que els veïns ja havien demanat, però que esperen que d'aquesta manera es pugui aconseguir més ràpidament. Tot plegat es desprèn de la reunió que van mantindre ahir dimarts el subdelegat i el portaveu del moviment veïnal, Llorenç Navarro. Aquest últim tornava a insistir un cop més en la necessitat de no renovar la concessió de la AP7, la principal petició que volen fer arribar a la ministra. Així mateix, Navarro remarca també que no es poden permetre més construccions de rotondes a la Nacional 340 fins que l'autopista estigui alliberada. De la trobada amb el subdelegat, segons Navarro, en fan una valoració molt positiva i d'ella n'extreuen el seu compromís a intercedir per a que la ministra de Foment els rebi amb caràcter urgent, a més d'haver-se emplaçat a una altra reunió, en aquest cas amb el subdelegat, en Jordi Sierra, per aprofundir en algunes qüestions. Llorenç Navarro, el portaveu del moviment veïnal, exposava que tenen previst d'enviar una carta a la ministra de Foment a través de la subdelegació del govern espanyol a Tarragona. Navarro apuntava quines seran les peticions que li faran arribar a la ministra. L'escoltem. Llorenç Navarro detallava també breument per què es volen reunir amb la ministra de Foment, amb Ana Pastor. Aprofitant la seva compareixença davant dels mitjans de comunicació, el portaveu del moviment veïnal, AP7 gratuïta ja, demanava també als alcaldes que es posen les piles i no permetin la construcció de més rotondes a la Nacional 340 mentre no s'allibere l'autopista. En la seva compareixença en el dia d'ahir i davant la premsa, Navarro va parlar també de les bonificacions per als camions que voluntàriament deixessin la Nacional 340 per circular per la AP7. Mentre sigui voluntari, deia, em sembla correcte, però prohibir el pas i estem en contra, sentenciava des del moviment veïnal. Un moviment que aquesta mateixa tarda continuarà amb més reunions. Concretament tenen previstes trobades per avui dimecres a la tarda amb representants de diversos grups parlamentaris a Barcelona.
Els municipis de la Nacional 340 de les Terres de l'Ebre us conviden a la mobilització convocada per a dissabte 19 de març al Perelló. Mobilització respecte a la sinistralitat de la Nacional 340 i reivindicació de la gratuïtat de l'autopista. Dissabte 19 de març al Perelló a les 12 del migdia i a la rotonda de la Nacional davant del cementiri. Participen municipis de les Terres de l'Ebre, l'Ametlla de Mar, el Perelló, l'Ampolla, Camarles, l'Aldea, Amposta, Sant Carles de la Ràpita i Alcanar. Municipis del Pacte de Berà, el Vendrell, Calafell, Conill, Roda de Berà, Torredembarra, Altafulla, Creixell, Bellvei i Castellet, i la Gornal i l'Arbós. A més, la Federació Empresarial d'Autotransport. Us esperem. Prou peatges, prou morts. Nacional 340, solucions ja. Dissabte, 19 de març, tots al Perelló. Municipis de la Nacional 340 de les Terres de l'Ebre us necessita.
Informatiu Emute.
Tornem a Amposta, ho fem ara per parlar d'Anabel Marcos, que ahir va ser nomenada nova directora de l'Escola dels Mossos i dels Bombers de Catalunya. Demà mateix, en dijous, està previst que s'incorpore ja al càrrec. Des d'Amposta Ràdio, novament, Manel Ramon.
Postina Anabel Marcos ha estat nomenada nova directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, situat al terme municipal de Mollet del Vallès, on es formen tant els Mossos d'Esquadra com els bombers, com també els policies locals. Anabel Marcos fou nomenada ahir mateix, és llicenciada en dret i també és actualment la presidenta de la secció d'Amposta de Convergència Democràtica de Catalunya. Recordem que l'any passat fou nomenada també directora del Centre per a Reinserció de Presos. Anabel Marcos ha agraït al conseller Gené doncs, que hagi apostat pel territori per una ebrenca per estar de directora de l'Escola dels Mossos i dels Bombers. Escoltem a Anabel Marcos.
Sí, realment vaig prendre possessió del càrrec ahir mateix en acord de govern. Passo a ser directora general de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, un institut que bàsicament la funció primordial que té és la de formar tant al cos de Mossos d'Esquadra com al cos de bombers del país. Demà dijous entraré físicament ja a formar part de les meves funcions i sobretot jo vull donar un agraïment molt, molt sincer al conseller Gené, perquè una vegada més ha apostat pel territori com a conseller de la demarcació de Tarragona i Terres de l'Ebre, ha apostat en la meva persona com mai brenca per a formar part del seu govern i del govern de la Generalitat.
Cal destacar que Anabel Marcos va néixer el 1968, és llicenciada en dret per a la Universitat de Lleida. A més, també va estar durant un temps la gerent de la Societat Municipal Anònima de Gestió Urbanística de l'Ajuntament d'Amposta.
Gràcies, Manel. Seguim ara parlant de qüestions mediambientals. Durant tot este mes de març que acaba de començar, la Plataforma en Defensa de l'Ebre ha engegat una campanya de recollida de signatures per traslladar al síndic de Greu és Rafael Ribó la petició que intervingui contra el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre davant les institucions europees i comunitàries i perquè demani al Ministeri d'Agricultura la revisió dels cabals ecològics i de les hectàrees de regadiu que preveu el pla. La plataforma es mobilitzarà per a que se'n recullen uns quants milers de signatures i aprofitar també que el síndic tindrà un paper rellevant en els propers mesos a les institucions europees. Escoltem la portaveu de la plataforma, Matilde Font, destacant justament això, que cal aprofitar que Rafael Ribó tindrà els propers mesos un paper rellevant en les institucions europees per a que intervingui contra el Pla Hidrològic de l'Ebre. Matilde Font.
Tots els síndics de greuges que n'hi ha a la Unió Europea elegeixen per votació entre ells mateixa, elegeixen quin és com el representant de tots per fer coses a nivell europeu. I en aquests moments és el senyor Ribó. I aprofitant això, considerem que a més ens anirà molt bé perquè damunt ell serà, bueno, és, de fet, durant aquests mesos, és el representant de tots els síndics de greuges a nivell de tota la Unió Europea. I clar, això pensem que també ens pot beneficiar de cara a arribar a tots els llocs de la Unió Europea. I esperem que aquesta siga la seva missió i, evidentment, confiem totalment en ell i que la portarà endavant.
Matilde Font explicava també que el que es pretén és reforçar l'actuació d'ofici del síndic amb aquesta recollida de signatures contra el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre.
Si li podíem reforçar el seu treball d'ofici, doncs li aniria molt bé, no? I llavors vam pensar, perfecte, posarem en marxa una campanya de recollida de signatures, quantes més ne recollim millor, no mos fiquem límit, però si poden ser uns quants milers, millor que si són uns centenars. Eh? I llavors, aquesta campanya la portarem durant tot el mes de març. Durant tot este març anirem recollint totes les signatures.
D'altra banda, la portaveu de la plataforma del moviment antitrasbassament explicava també que treballen per a que el màxim nombre possible de municipis se sume al recurs que tenen previst de presentar des de la plataforma al Tribunal Suprem.
S'està intentant és que el màxim de pobles de les Terres de l'Ebre se sumen a la queixa de cara al Tribunal Suprem. Però això, clar, el plaç no s'acaba fins a sobre el 19 de març i fins molt pocs dies abans això no ho tindrem clar, perquè, com sabeu, totes les organitzacions i això necessiten els seus processos i els ajuntaments necessiten els seus processos i necessiten aprovar-ho, necessiten estar d'acord, necessiten donar recolzament. Ja n'hi ha alguns que sí que ho faran, que està clar que ho tiraran endavant, però el màxim que siga possible, això no ho sabrem fins pocs dies abans de que acabi el plaç.
Un plaç que ho acabem d'escoltar, s'acaba el dia 9 de març, dos mesos després de la presentació al butlletí oficial de l'Estat de l'aprovació de la revisió del pla hidrològic. També l'ONG de Pana hi participa. La plataforma ha retirat el recurs que havia presentat l'any 2014 per evitar que s'arxive la nova demanda. La setmana que ve, ho escoltàvem en les paraules de Matilde Font, es coneixeran ja quins són els consistoris que donen suport a la denúncia. La plataforma, de tota manera, ha agraït als 130 ajuntaments catalans que han aprovat mocions contra el Pla Hidrològic de l'Ebre. I encara parlant de qüestions i lluites mediambientals, un altre polèmic projecte és el Castor. El senador de Compromís, Carles Mulet, i la senadora, també d'aquesta formació, Dolors Pérez, han fet diverses preguntes i iniciatives al Senat per tal de reclamar que no siguin els consumidors de gas, les empreses i les economies domèstiques, principalment, qui acaben pagant la mala gestió i planificació que s'ha portat a cap en aquest projecte energètic, el Castor. Responsabilitat que correspondria d'assumir tant a l'empresa promotora de la iniciativa com a la classe política que va recolzar el projecte i facilitar-lo fins al punt de posar l'aparell legislatiu i executiu al servei del que Compromís considera ha estat un perillós pelotasso en tota regla. Són paraules del castellonenc Carles Mulet, com dèiem, senador per Compromís. L'aplicació de l'ordre del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme publicada a finals de 2015 al BOE, al llarg de 30 anys, és un insult per a la coalició, ja que seran repercutits sobre la tarifa del gas, sense cap contraprestació, és a dir, per un servei d'emmagatzematge que no es presta a l'estar hivernades les infraestructures i no funcionar correctament i causar tremolors quan s'injecta gas per al seu emmagatzematge. El senador castellonenc explicava que per això Compromís ha demanat derogar aquesta ordre per la qual s'estableixen els peatges i cànons associats a l'accés de tercers a les instal·lacions gasistes i la retribució de les activitats regulades i que no siguin finalment perjudicats els consumidors. Carles Mulet criticava l'exercici d'hipocresia que fan des del Partit Popular en voler responsabilitzar al 100% els socialistes del projecte Castor quan ells en van ser copartíceps posant Diputació i Generalitat, Diputació Castellonenca i Generalitat Valenciana, al servei d'unes plantes que van causar terratrèmols al nord valencià i al sud català, convertint-los de nou en la rialla d'Europa. Per a Compromís, a diferència de les taxes o impostos que s'aproven mensualment sobre el rebut del gas, la ciutadania no sap ni té idea de quins costos li repercutiran mensualment sobre el seu rebut de gas, lo qual ens pareix completament abusiu des de tots els punts de vista. En altres preguntes escrites, Compromís vol saber també si s'han abonat a Escal i ACS les partides d'inversió que la Comissió Nacional d'Energia denunciava en el seu informe de 7 de març de 2012, on denunciava que s'havien adjudicat directament partides d'obres i contractacions externes d'operació i manteniment del magatzem subterrani Castor sense seguir els procediments concurrencials necessaris de publicitat, lo que va poder comportar sobrecostos al sistema. En cas afirmatiu, Compromís demana també saber com es van subsanar o clarificar el pagament d'aquests fons i saber a què van ser deguts els enormes sobrecostos del Castor. D'altra banda, Compromís ha demanat també saber al llarg de quants anys més es pensen d'abonar els 17 milions d'euros anuals que costa mantindre les plantes en estat d'hibernació, saber a qui se li repercutiran aquests costos i si el govern té previst desmantellar les infraestructures o si continua mantenint l'interès estratègic del magatzem Castor dins el sistema gasista espanyol.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I a la recta final del nostre temps d'actualitat obrim pàgina per a les propostes d'agenda i tornen les representacions de la Passió de la Cava. Serà, concretament, el cap de setmana del 12 i 13 de març. Des d'allà, des de Ràdio Delta, en té tota la informació Lluïsa Bertomeu.
El 2016 s'espera farcit de canvis i novetats a la Passió de la Cava per tal de celebrar els 60 anys i la primera posada en escena. L'objectiu és estrenyer vincles amb les associacions del municipi i donar resposta a l'augment de públic de les darreres temporades. La renovació de la part musical de l'espectacle amb la música en directe de l'Espiga d'Or és un dels canvis destacables d'enguany a la Passió, que, al igual que l'any passat, es representarà a l'exterior davant l'església de Sant Miquel. Escoltem el director i president de la Passió, Domingo Bertomeu.
Dins de l'especial de 60 anys, això va ser una espinita meva que tenia jo clavada, que, bueno, del que diem el fundador un dels fundadors de l'Espiga d'Or, també va ser mossèn Graviel, que va ser el que va fundar la Passió, no? Uh-huh. Volia fer una mica l'homenatge este de que els dos punts forts de la cultura d'este poble, fundats per ell, doncs per què no unir-se i fer una mateixa cosa, no? Vaig anar a parlar amb la presidenta de l'Associació de l'Espigador, Margarita del Barrio, predisposició total, sempre em va ficar en contacte amb el director de l'Espigador, en Xavi Lerín, i, bueno, li vaig explicar el que volia fer, el projecte els va encantar. Ens va encantar i ja de seguida, de primer moment, me van dir que sí, i de seguida van buscar les partitures, les músiques. És més, a fetge d'avui, doncs, ja l'Espigador ja ho té tot ja empastat, ja ho té, ja està ensaiant, la Passió i l'Espigador tots junts. I això vol dir que l'Espigador enguany ficarà la música a la Passió, o sigui, a la música en directe.
Des de principi d'any, el prop de centenar d'actors que intervenen a l'obra de la Passió estan assajant setmanalment perquè tot estigui a punt el cap de setmana del 12 i 13 de març a les 6 i mitja de la tarda, que són els dos dies de les representacions.
Durant 60 anys l'hem fet possible. Més de 100 actors i col·laboradors. Enguany, música en viu per l'Espigador. Espectacle de llums i so, envoltats per la màgia de la nit i seguint el guió de la Divina Tragèdia. Només faltes tu. Vine i fes possible la Passió.
El cap de setmana del 12 i 13 de març torna la Passió de la Cava.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Potser el fet més destacable d'avui és aquest vent que manté aquest avís de ventades de més de 90 per hora a la zona central i sud de Catalunya, aquesta zona prelitoral que va des de l'Anoia, Segarra, Penedès fins al Camp de Tarragona, i el Pirineu i Prepirineu també, i a última hora del dia la zona d'Empordà, amb aquestes ratxes que poden superar, doncs, els 70 a 90 quilòmetres per hora. Dia de vent, dia de mestral, dia de ponent, però a la tarda, a part del vent, tindrem més sol que no pas núvols, almenys a primera hora, i alguna gota, algun plogim al voltant de la Vall d'Aran, al seu entorn, amb una cota de neu al voltant de 1.200 metres. Sol i vent moderat al País Valencià, també a les Illes Balears, i el més destacable els propers dies és aquest descens de la temperatura cap a dissabte a la tarda, diumenge i dilluns, amb variabilitat, ruixats, alguna tempesta, sobretot la nit de diumenge a dilluns. I al baixar la temperatura també baixa la cota de neu.
Ho fem cada dia i també acabem així avui, dimecres, segon dia del mes de març de 2016, mirant cap al cel, fent aquesta ullada a la previsió meteorològica, posem el punt i final un dia més en aquesta mitja horeta d'actualitat que és l'informatiu, a la sintonia de les municipals a les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat, presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal, elaborat amb la participació dels serveis informatius de les emissores municipals de Mute. Un temps que, novament, demà, a la mateixa hora i al mateix dial, tornarem a posar en antena. Fins llavors, molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Moter, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Moter.